Garrigà de sobte es veu afectat per un manteniment deficient, unes carreteres que no són substitutives, que de sobte aquestes carreteres, que podrien ser-ho, ja no ho són, perquè també estan tallades, que la informació arriba a ratxes, i a ratxes mal donades, o que la vigència de la informació pot durar 15 minuts, com ens va succeir ahir. Mm-hmm. Doncs aquí l'administrat acaba sent tractat com un ciutadà segona.
Jo crec que ja hem admès que la previsió és justament la normalitat que diuen normalitat. Això ja, dos o tres tertúlies abans ja deien, va, sí, sí, tornarem a la normalitat. Quina és aquesta normalitat?
Sí, la normalitat és que els trens vagin tard, però
exacte,
que funcionin.
Exacte.
No? Sí. Bueno, que
una mica més tard.
El Jofre ha dit una cosa.
I que no plogui.
Que hem de fer memòria.
Que no plogui.
L'AP7, que és l'eix mediterrani, que és com els romans, no?
Sí, sí.
Per què existeix l'AP7? L'AP7 existeix perquè el Banc Mundial la va imposar. Aquestes coses s'ha d'explicar. No, però el franquisme amb el Turquia, va sortir del Turquia amb els plans de desenvolupament, amb Fabià Estapé, amb el Sardà, amb economistes que van assumir el control de la situació, perquè allò ens portava el caos, només posar una data que a vegades se'ls ha d'explicar. És a dir, va marxar més gent de l'estat espanyol i va migrar més gent l'any 52 que el 39. Fruit de l'autarquia i de la misèria que hi havia aquí. Aleshores, s'imposa...
Van farcir Europa.
Entren els americans, entra el Banc Mundial, i el Banc Mundial imposa l'AP7. I el franquisme ha de fer l'eix mediterrani. És a dir, el que vull dir és que la voluntat de l'estat espanyol i del centralisme uniformat de vertebrar l'eix mediterrani és nul·la. Uh-huh. L'AP7 és una imposició de fora.
Cas,
i, per tant, ara hauríem d'esperar, potser, un Banc Mundial o un organisme que, sí, que els imposi
i
fer l'eix mediterrani, perquè
cas,
no el faran.
Quan?
Dir, no
però
el faran.
Quan? Perquè
no
ara estem parlant...
Però, per tant, vols dir que és positiu que Europa se'n ressenti, perquè així, almenys, hi haurà algun tipus de reacció.
És una manera de veure-ho, perquè si depèn de l'Estat, això no es farà. No ens enganyem, és a dir, va contra... Bueno, fixeu-vos com han vertebrat l'AVE. L'AVE l'han vertebrat passant per Madrid, de València a Barcelona, passant,
exacte,
per Madrid, no?
No, no.
És a dir, però hi ha un imperatiu polític aquí. És a dir, quan no s'executen les obres, quan... Jo he estat diputat a Madrid i he vist pressupostos aprovats amb projectes ja de l'eix mediterrani, però això no s'executa mai, perquè la voluntat política és nul·la. Sí, sí. Aleshores, aquí hi ha un organisme internacional que imposa... Que apreti, que posi condicions i, escolti, vostè no rebrà aquests ajuts si no soluciona això, o això no es farà mai.
Perquè, sí, Jofre,
repeteixo, va contra la mentalitat que hi ha de disseny radial d'Espanya.
Un parell de coses sobre això. L'alta velocitat, deia el Joan, Barcelona i València no existeix. Deu ser dels únics llocs on hi ha xarxa d'alta velocitat en què la segona i la tercera ciutat de l'Estat no estan connectades entre si. Fins i tot el tot Jacobí França té connectades la segona i la tercera ciutat amb alta velocitat. No? Una altra qüestió, més anecdòtica però molt simbòlica. Per què es diu AP7? Ara AP, abans era A7. Per què es diu 7 i no 1? És la principal que té l'Estat.
Home, perquè no està a la Porta del Sol, conya.
Per què? Les 6 primeres tenen origen a Madrid. És a dir, si us imagineu la península Ibèrica com un rellotge, la A1, agulla central, és Madrid, País Basc. La A2 és Madrid, Barcelona. La A3, Madrid, València. La A4, Madrid, Andalusia. La A5, Madrid, Extremadura. I la A6, Madrid, Galícia. I fins que no surt la setena de Madrid, no li donen aquesta numeració. Per tant, són molt més importants les 6 primeres
és un model...
que la primera. Sí, sí. Diu molt. Sí, sí. És l'única que no passa per Madrid. És la setena en importància onomàstica.
Podria existir un model radial, com també el tenen a França. No? Podria existir, sempre que fos complementari o compatible amb aquest altre. És a dir, hi ha moltes coses que són importants per la gent de tota la península per arribar a Madrid. Això és el que significa com a pol d'atracció, per exemple, de la gent que a províncies no té una oportunitat de feina. Això podria tenir sentit.
La diferència està en el també i el només.
Però que estàs
dient... La diferència està en el també i el només.
Però el que estàs dient tu, Montse, té una conseqüència, que és l'Espanya vacia, eh? És a dir, l'AVE ha anat xuclant,
Sí, però de vegades s'ha convertit en una possibilitat, ara s'ha convertit en una possibilitat que la gent tingui un habitatge més enllà de les metròpolis
de moment,
i pugui viure.
Si
funciona, clar.
Exacte.
Són les 9:04. I a banda d'això, que és un dels temes del dia, atenció també a això que explicava avui el Nació, l'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, haurà de tornar una subvenció que és la més quantiosa que hauria rebut mai el consistori. Això si no executa i justifica abans del 30 de juny una gran obra que encara no ha iniciat. Ens pot donar detalls d'aquesta notícia el redactor del Nació, Arnau Urgell. Arnau, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Estem parlant d'una subvenció que és important, estem parlant de 2,7 milions d'euros.
Exactament, són 2,7 milions, que en qualsevol lloc són molts diners, però si tenim en compte el pressupost anual de Ripoll, que són 15, de l'Ajuntament, doncs és fàcil entendre la magnitud dels diners que estem parlant en aquest cas.
Mm. Clar, és la més gran, dèiem, que ha rebut mai l'Ajuntament. Per què es dona aquesta subvenció?
Sí, aquesta subvenció es dona per rehabilitar una antiga fàbrica que està en el centre de la vila, una fàbrica que es va tancar just fa 20 anys, el 2005, i que en el seu dia havia arribat a tenir un miler de treballadors. En les últimes dues dècades ha estat la seva rehabilitació i reutilització pel poble ha estat un dels elements claus de la política municipal i, finalment, l'actual equip de govern hi vol traslladar la residència d'Adis. Mm.
Per aquesta subvenció, des de quan se sap que la tindrà el consistori?
Aquesta subvenció es va aconseguir el 2023, és a dir, quan encara Jordi Monell i
Junts,
governaven. Una vegada hi ha el canvi de govern, el tema queda molt congelat. De fet, es parlava fins i tot, s'havia parlat que hi podria renunciar. La mateixa alcaldessa Sílvia Oriol, en declaracions de Nació, admet que hauria estat el més lògic en el seu entendre, però...
Renunciar a la subvenció?
Sí.
Però per què? Per què? Com argumenta?
En tot cas, se'ls hauria de preguntar amb ells directament, però el que ens expliquen és que el projecte era massa car i que l'Ajuntament havia d'assumir un cofinançament que no era assumible. Val a dir que el projecte de rehabilitació, la part de purament arreglar l'edifici, val el mateix per destinar-ho a residència d'avis que per destinar-ho a una mena d'equipament firal, que és el que es volia fer amb l'anterior projecte.
Que el plenari va aprovar el mes de desembre passat que es tirés endavant el nou projecte, tot i que ara ja no està clar si s'arriba a temps, no?
Bé, quan es va aprovar, de fet es va aprovar gràcies a una votació tàctica o tècnica de l'oposició, per no dir que ho bloquejaven, diguéssim, perquè van comptar els vots necessaris perquè allò tirés endavant, però els grups, jo diria que tots, van advertir que era impossible complir els tempos. És a dir, aquesta subvenció s'hauria d'executar i justificar abans del 31 de març. Tot apunta que hi haurà una pròrroga fins al 30 de juny, però és que, en aquest cas, aquesta pròrroga mateix no serà suficient. En les declaracions que ens fa l'alcaldessa al nostre diari, ja admet, és a dir, intenta no dir-ho amb totes les lletres, però ja admet que és molt difícil arribar en aquest termini. De fet, ells consideren, diuen que començaran les obres immediatament. Nosaltres hem demanat, i molta gent, moltes fonts opinen que, com a molt, sent optimistes, al març i a l'abril, i és evident que com quan qualsevol persona fa obres a casa seva, i no sé, tenim l'exemple del Camp Nou, diguéssim, és molt difícil complir terminis, i en aquest cas jo crec que és que directament el termini d'execució estaríem parlant, en el millor dels casos, 10-12 mesos.
Clar. De fet, expliqueu que el projecte tampoc té el vistiplau dels arquitectes municipals ni de la Diputació de Girona.
Exacte, hi ha dos informes, en el cas dels arquitectes hi ha un informe que el puntua amb 8 de 20, mentre que, a diferència d'altres, de la resta de projectes que s'han de passar per la Diputació quan tenen més de 500.000 euros, aquest encara no hi ha passat i sembla que s'està tramitant en paral·lel.
Arnau Urgell, redactor de Nació, gràcies per acompanyar-nos i per les explicacions. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies, adéu-siau.
De casos com aquests n'hi ha. També hem vist ajuntaments que han de tornar subvencions de Next Generation perquè doncs, on compraran els terminis, no? No sé si creieu que també en veurem més, que cada vegada veurem més. Això al final és una qüestió també d'aquella cosa de
capacitat de gestió que té l'Ajuntament. Sí, sí. Aquí s'ha demostrat una pèssima capacitat de gestió en el cas de l'Ajuntament de Ripoll. Perquè, a més, al fons d'això és possible, i aquí hi ha una dificultat tècnica, que és que quan es van... la fàbrica aquesta del Pla és un espai immens, ja? Està a la carretera de Barcelona, a l'entrada de Ripoll, vinguent des de Barcelona, però és possible que en el seu principi, la primera idea primigènia no era fer una residència de gent gran, sinó que allà s'havia pensat un espai firal, perquè allò és immens, de fet, ja s'hi fa algun concert. Però la residència actual està en un estat lamentable. Està en unes condicions físiques que s'ha de tirar a terra, tard o d'hora, no s'ha de tardar gaire. Per tant, s'ha de buscar un emplaçament nou. Per tant, aquí venia com anell al dit. I jo crec que aquí se'ls ha covat l'arròs. que pot passar amb altres ajuntaments, eh? Però és possible,
sí, sí, no? Sí, sí,
però
a vegades alguns ajuntaments...
Amb comunitats autònomes...
Si s'adormen...
I amb el govern central.
Si s'adormen i baden, eh? I potser aquí no s'ha fet focus, no s'ha focalitzat el que es havia de fer, perquè hi ha una necessitat, repeteixo, de buscar un emplaçament per una residència de gent gran en millors condicions, si bades, se't passa. Perquè no és fàcil, gestionar aquest tipus d'ajudes, aquest tipus de subvencions, però si bades et passen, i per tant has d'anar molt a correcuita. I per tant aquí s'ha covat l'arròs. T'espero i desitjo que se'n surtin, perquè, repeteixo, es cal una residència de gent gran en millors condicions a Ripoll.
La residència de quan és, Joan?
La residència és antiga, encara recordo que era petit que la van construir, però està... Si és que jo la veig...
Sí, abans que fossis regidor, tu de Ripoll, ufa, que has parlat molt
ufa,
abans, eh?
Ufa.
Imagina't. Tu vas ser, quan vas ser regidor?
El
90?
Abans.
Ser
regidor, em faràs fer números, eh?
Home, sí, ja.
El 89.
Sí. Abans que el MACBA.
87.
87.
Sí. Abans del MACBA.
Abans del MACBA,
no,
sí, sí.
Aviam, sí que és veritat que pot passar a altres ajuntaments i altres administracions, però 2,7 milions d'un pressupost de 15, home, és una queixalada bastant important. I sobretot el que és també, aviam, parlem, i ara no em vull posar aquí tots els haters d'Aliança al damunt, però també és un cop de realitat. És a dir, la política és alguna cosa més que 20 segons de TikTok o un zasca al Parlament. La política és una cosa, com deia abans l'Ignacio, o l'administració ha de ser una cosa previsible. I a vegades fins i tot...
Planificada.
I a vegades fins i tot un punt avorrida. És a dir, oh, que fa juga els tràmits i tal, no sé què. Però, clar, com pots prometre segons quines coses per les que no tens competències però que són molt llamineres, oïdes de molta gent, i en canvi les competències més elementals que tens, que és no ja demanar una subvenció, perquè qui la va demanar i la va aconseguir va ser el Jordi Monell de Junts, mantenir-la. Portar-la a terme. Aleshores, la política també és això, i gestionar també és això. Va ser ella, la Sílvia Riols, la que el juliol del 2023 va dir una cosa, li van fer una entrevista, només ser escollida alcaldessa, i va dir, el seu objectiu és ser candidat a la Generalitat, 7 de juliol del 2023. I ella diu, mentre sigui batllessa, no em presentaré a altres eleccions. No cometré l'error dels alcaldes anteriors. I menys sabent ara la feina que comporta el càrrec d'alcaldessa, batllessa, que ho fa totalment incompatible amb anar cada matí a Barcelona. Doncs, a vegades, té raó, ser batllessa de Ripoll porta molta feina i a vegades poden passar aquestes coses, que se t'escapi una subvenció de 2,7 milions d'euros.
Ignacio.
Sí, a part era una subvenció que fins i tot estava... La idea no era dolenta. La idea de canviar el recinte firal per la residència de gent gran, com ja ha mencionat el Joan, fins i tot era financerament més responsable perquè la subvenció estava cridada a cobrir gran part del cost i l'Ajuntament de Ripoll només havia d'aportar, crec que era mig milió. Ara bé, no sé si això és... Qualsevol persona que s'ha relacionat mínimament, i jo ho he fet mínimament amb la política local, veurà que és el típic problema que passa a la política local, que els recursos acostumen a ser escassos, la gent involucrada acostuma a ser poca o no la suficient, les necessitats són moltes, els ajuntaments al cap i a la fi, la política local ha de cobrir molts fronts, i crec que hauríem de... Sí, és veritat que, per un costat, com deia el Jofre, pot ser una bufetada de realitat per Sílvia Orriols, que és d'Aliança Catalana probablement la cara més pluriempleada que tenen, però, per una altra banda, no deixa de ser un esdeveniment molt concret, molt propi de la política local, que és una pífia de terribles conseqüències, és veritat, perquè ara Ripoll no tindrà ni recinte viral ni residència de gent gran, i haurà de pagar 400.000 euros en interessos per no haver executat correctament la subvenció. El cost és dur. Ara bé, em sembla que potser hem d'enmarcar molt concretament això com un esdeveniment que fins i tot em costa atribuir-li de forma personal a Sílvia Orriols, perquè Sílvia Orriols tindrà un equip darrere. I potser, i això sí que parla d'Aliança Catalana, aquest equip sí que és insuficient, o està a masses fronts, o té masses fronts oberts.
Montserrat.
Sí, sol passar amb les formacions polítiques que tenen un poc background, i les persones probablement tampoc tenen experiència de govern i no saben com el pa que s'hi dona. En aquests fons Next Generation, del que ara estava consultant, l'Estat segurament haurà de retornar 57.000 milions d'euros, perquè es veu que d'aquí 9 mesos els hauria d'haver executat, no s'ha executat, i per tant s'han de retornar. Per tant, el problema, com deia, és global, de la manca de capacitat per gestionar el diner que suposadament ha de venir d'Europa, que de fet ve de nosaltres, perquè nosaltres som els que paguem, no? Ara bé, per què passa això? Perquè jo estava pensant, ostres, doncs que si comencen, doncs que els hi deixin els diners i ja acabaran, encara si no és el març o l'abril, doncs que sigui el desembre, no? I no. I per què? I estava recordant, quan jo estudiava a Itàlia, la quantitat d'obres que es veien a mig fer, d'aquells fondos FEDER, FEOGA, que també en teníem alguns per aquí, que algunes estructures deies, però això com és que no s'ha acabat? Bueno, però els hi havien donat la subvenció, la mirien agafada, algú potser segurament havia fet la gissi pel camí,
i havien agafat uns diners... És un mal exemple encara més...
Itàlia segurament serà el pitjor...
Si vas al sud, encara fa més besar-te.
Però si penses en el que significava, i que també en teníem aquí, és aquesta idea de no pots confiar a que els diners d'Europa te'ls gastis quan vulguis, perquè si no, de vegades, no te'ls acabes agafant i no fent l'estructura. I ara resulta que patim del contrari. Si no acabes en tal dia, aleshores no ho tens.
Però és que, clar, és que una ajuda d'aquesta, jo crec que has d'anar aquí molt preparat o externalitzar-lo.
Molt.
I per experiència pròpia.
I aquest és el segon problema.
Si no externalitzes i no busques professionals que t'ho executin, és mort. I en aquest cas, la notícia que treu el Nació Digital, que està bé, perquè explica una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, no? És a dir, l'única empresa que se li farà la concessió, s'ha presentat només una empresa, se li farà la concessió a 40 anys per fer la residència, és una empresa que és una UTE, entre una empresa de gestió geriàtrica que té menys de 10 treballadors, un pressupost de 150.000 euros.
T'estranya?
Que no presenta pressupost, no presenta números des de l'any 2021.
Doncs,
i l'altre és, és un despatx d'arquitectes.
Les nostres grans constructores...
Ho expliquin, que ho expliquin.
Si, home, crida l'atenció, no? Jo crec que hi ha una imperícia absoluta a l'hora de gestionar aquesta ajuda, i és el que dèiem, pot passar-li qualsevol ajuntament, però, esclar...
Un bany de realitat,
perquè es dona el cas que aquí, el cas de la Sílvia Rigol, es dona moltes lliçons de com s'han de fer les coses.
O serà una fugida cap a la subcontracta.
No.
Des de la petita empresa de gestió geriàtrica, tots són subcontractes.
Jo no dic que no, però em crida l'atenció perquè normalment la subcontracta la faran empreses solvents que tenen experiència i que n'han fet moltes.
I no és el cas del que sembla.
La descripció que acabo de fer em crida l'atenció, igual, no? Igual, són grans professionals.
Però no és la primera vegada, que es fa aquesta subcontractació infinita en empreses que al final no sabem exactament qui hi ha.
D'acord.
O quines circumstàncies troben els treballadors.
També és veritat que a vegades també estem acostumats a grans constructores, grans empreses de serveis que es presenten i, va, que donen garantia. Tampoc és veritat, perquè també hem vist de tot.
Efectivament. Però, segurament ho veurem d'aquí poc a la pròpia Barcelona.
Crida l'atenció i repeteixo, que hi ha una incapacitat de gestió manifesta.
Són les 9:17, hem de canviar de tema, hem de parlar un dels temes del dia, és aquest anunci de Pedro Sánchez de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys i també unes declaracions que ha fet darrerament la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que ens acompanyarà d'aquí a pocs minuts en aquest programa. Ha dit això.
La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir Twitter, porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales.
Prohibit Twitter. Jordi Sellas, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu? Benvenido.
Ja estem al cap del carrer.
Sí, hem arribat allà on fa uns quants anys, quan Elon Musk va comprar Twitter i explicàvem allò de no està comprant una xarxa de comunicació, està comprant un gran mitjà de comunicació global, i aquest gran mitjà de comunicació té un nou editor, no? Estem parlant de com s'edita aquest gran mitjà de comunicació, que en aquest cas és X, no? Twitter, com podrien haver estat d'altres, no?
Clar, passem una mica com ha anat tot això d'aquestes últimes hores, perquè tothom ha disparat contra Pedro Sánchez, Jordi.
Sí, ha estat com una alineació poc habitual, eh? O sigui, allò que de cop i volta hi ha uns astres que s'alineen i dius, si ens diuen fa dos dies que Elon Musk estaria fent un tuit tan contundent contra Pedro Sánchez o que Pavel Durov, no, el fundador de Telegram, faria servir una eina com aquesta, que es fa servir molt poques vegades, una alerta global a tots els usuaris per enviar un missatge, no ens ho haguéssim cregut. Crec que aquí, en tots dos casos, hi ha hagut una certa intel·ligència i una certa capacitat de poder dominar el tempo del debat i del discurs. Pedro Sánchez en sap molt d'això, sap col·locar temes al centre de la taula quan la cosa està una mica despistada o està mirant cap a un altre costat, i ha aconseguit realment col·locar al centre del debat, no només d'aquí, sinó a nivell global, el que té a veure amb el control dels continguts que circulen per les xarxes, no? I això realment ha passat.
Perquè és possible realment aplicar el que vol el govern espanyol?
A veure, possible... diria que en diversos graus, no? Per exemple, alta probabilitat que sigui possible, que es pugui fer, la protecció a menors. De fet, això ja està orientat en moltes lleis que protegeixen els continguts de canals menors, i aquí hi ha una directiva europea, que és la DSA, que és la Digital Service Act, que penja d'aquella DMA que n'hem parlat tantes vegades, no? La Digital Markets Act, que són bàsicament normatives europees que el que fan és controlar què és el que circula per les xarxes, què és legal i què és il·legal. Per tant, la protecció dels menors, els controls parentals, transparència, tot això és altament probable que s'aprovi, perquè, evidentment, només és una petita ampliació a nivell espanyol d'allò que ja està marcat en la directiva europea. Què és el que trobo que no és tan fàcil que es pugui aprovar? Tot el tema que és el cor del pla que s'ha presentat, que és aquesta fricció entre la tècnica i la privacitat. Fins on es pot controlar qui som quan entrem a la xarxa. Això d'aquesta mena de DNI, no? Aquesta mena de carnet d'identitat per navegar per internet. Això
és la verificació, no?
Clar, és una verificació d'edat, però clar, per verificar l'edat has de verificar qui ets, perquè si només has de dir tinc tants anys, doncs mira, escolta'm, el que té menys de 16 anys doncs ràpidament diuen tinc 20 i ja està, això ho fan els meus fills, no? O sigui, és molt fàcil poder saltar-te la verificació d'edat, no? I el que encara veig més complicat és tot el tema de la penalització dels directius de les grans multinacionals tecnològiques, sobretot amb aquest tema dels algoritmes perjudicials, no? Que això ja és l'extrem. Per tant, diria que hi ha tres graus de probabilitat. La protecció dels menors ja hi és, la verificació d'edat i la verificació d'identitat ho veig molt complicat, i el que veig encara més complicat és tot aquest tema de controlar penalment els algoritmes.
És impossible, Montserrat?
A veure, des del punt de vista, diguem, del que les lleis puguin dir, ja sabem que Europa s'ha posat molt les piles en intentar controlar tot el que significa vulneració de drets per les noves tecnologies. Ara, des del punt de vista del seu efecte real, doncs jo estaria amb el Jordi. Aquestes coses tenen, primer, des del punt de vista pràctic, moltes de les dimensions no es poden abastar, una sí, la de la protecció parental, dintre del que cap, perquè ja veiem que, de tota manera, l'accés a la xarxa continua i segurament continuarà, tot i que se'ls digui que, sí, que no poden entrar.
Mira, 8 de cada... Això són dades d'un informe d'UNICEF publicat fa pocs mesos sobre infància, adolescència i benestar digital. 8 de cada 10 alumnes de primària té perfil alguna xarxa social.
Clar. I si no el té...
I quasi la meitat en tenen 3 o més.
Clar. I si no el té, i, o no s'ha fet un avatar, no li ha fet un amic, o no sí, li ha fet una persona gran que li importa un rave tot això, hi haurà mil maneres de poder entrar. I sí, més encara amb aquesta generació que és absolutament nativa digital, no com nosaltres, sí, no com
jo,
que
soc tecnolerda. No? Un 58% dels menors han parlat amb un desconegut a internet en alguna vegada.
Ah, i per tant, totes aquestes coses succeiran, continuaran succeint segurament. Però és que, a més, aquesta que estava dient ara el Jordi, la que té a veure amb la verificació de cadascú de nosaltres, això té un efecte sobre la privacitat de les dades de tots nosaltres que no sabem l'abast que té. És a dir, ja solament queda el que ha dit la ministra de tancar Twitter. Però ja estem a la Xina. La Xina és exactament això. Tanquem algunes de les xarxes, controlem a la població biomètricament, digitalment, amb totes les nostres dades a l'abast dels governs, pues apai, vámonos. La de la balissa aquesta que tanta gent deia, terraplanista, deia que allò era la geolocalització, res a veure amb el que passarà si això es porta a terme, perquè la gent té xarxes. Les té i les tindrà. I, per tant, tothom haurà de dir si té o no té els 16 anys. I, a banda d'això, jo tinc una...
Si tu creus que avui... no hem de prohibir el cotxe, sinó hem d'educar en l'ús del cotxe.
Efectivament, ja. és que tenim contemporàniament que el nen no podrà tenir un perfil, però pot anar, la noia pot anar al cap i dir, vull avortar, i no passa res. Ostres, però quina capacitat de donar-li llibertat a les persones. No poden veure, no poden tenir perfil, però poden fer una transició de gènere i poden avortar. Però què és això? És a dir, no tenen ni idea de què vol dir conrear l'educació i els valors en les persones. No tenen... Bueno, en fi, és que ara...
No, sí, digues.
No, és un concepte holístic de què vol dir una persona i de quines estructures s'apleguen sobre ella i quins valors s'han de plegar sobre les persones, sobre la dignitat del seu cos, sobre la dignitat de la seva llibertat, sobre què significa tenir, des d'aquest punt de vista, una personalitat formada. I aleshores el que fan és dir, doncs tancarem Twitter a l'estil xinès i controlarem les teves dades per saber qui ets. I per tant sabrem qui és el de 16 i qui és el de 18 i qui és el de 20.
Clar, una cosa és regular i l'altra és prohibir. Que sabien coses diferents. Clar, que, Jofre.
No, has dit una dada abans de que hi ha un... Admeten que un 58% han contactat amb algun desconegut. Amb algun desconegut, sabent que aquest 58%...
A internet,
A internet, que és desconegut. Perquè hi ha una cosa pitjor. Perquè si tu saps que és un desconegut, ja saps que és un desconegut. El que és pitjor és el qui simula que és algú conegut. I aquest tant per cent, clar, no el pot conèixer perquè tu et penses que darrere hi ha una persona...
I aquest sí que té perfil, perquè com no té 16 anys...
Exacte. Per tant, és això. A mi també, igual que a la Montserrat, em grinyola una mica el fet de prohibir i abolir tot Twitter. Si comprem la metàfora que fa el Jordi Selles de que és un mitjà de comunicació i no una xarxa social que s'ha comprat Elon Musk...
Això també és un debat, eh? És un debat.
Però si, si li comprem la metàfora, no sé si encara hi és el Jordi...
I tant, sí, sí.
És tant com dir que tanco un diari digital perquè no m'agrada la seva línia editorial. Sí, és un mitjà digital. Que no li compro del tot la metàfora del mitjà digital, perquè...
Val, però aleshores, estem d'acord que a Twitter s'estan cometent delictes que la societat no es podrien produir?
Doncs que es persegueixi el delicte.
Es persegueixin els delictes.
Clar, hi ha una impunitat.
Persegueix el delicte.
Estan difonent...
Però és que, a més, això ja està regulat. O sigui, això és una cosa...
Efectivament, està regulat.
Terrorisme, pornografia infantil, incitació a l'odi...
Jordi, no és veritat. Perdona, la suplantació d'identitat és un delicte.
Sí.
Jo he anat a un jutge i el jutge ho demana a Twitter i Twitter no passa
una
la informació.
Cosa, Ricard,
no, Ricard, això és el que està passant.
Només Twitter?
No. Sí, només... Bueno, no sé.
Que la suplantació és...
Però la suplantació d'identitat és un delicte, és un delicte.
Sí, Ricard, i això mateix
doncs això no
exemplifica
passa.
Això que està passant i, això que, i aquest exemple que estàs posant, que a més t'afecta directament, exemplifica el camí que s'ha de fer, que és un camí perquè aquestes grans empreses, que són infraestructures globals de comunicacions privades, que inclouen des de satèl·lits fins a xarxes, fins a tot, siguin responsables davant l'autoritat de cadascun dels països del món, segons la seva legislació.
Però
aquest
és
el repte de debò.
Però com ho fas, això?
No. Aquestes empreses, al final, acaben facturant. Aquestes empreses, al final, són empreses. I tu pots controlar on facturen. Dins de la Unió Europea, segurament no facturen a l'estat espanyol. Facturen a Irlanda o a països on hi ha una fiscalitat
aquí està.
Però... Això és una qüestió de la Unió Europea. La Unió Europea pot controlar, perquè només se'ls controla a través dels diners i només se'ls controla a través de la facturació dels impostos. Punt. No es va a dir, no, és que hi ha una directiva europea que diu que han de retirar no sé què o si algú suplanta la personalitat. No. Té a veure amb els diners, perquè són empreses privades que paguen impostos i se'ls pot traçar. Hi ha traçabilitat sobre on van els diners dins de la Unió Europea.
Una vegada més es constata, i la pregunta que es deuen fer molts ciutadans que es deuen estar escoltant és per què serveix la Unió Europea? Perquè que l'estat espanyol hagi de prendre decisions unilateralment en lloc de buscar un marc europeu que dona molt més força i que reforçaria molt més...
De fet, és una pregunta el govern espanyol fer, no? Diu que prendrà decisions unilateralment, però totes estan sedimentades sobre la targeta d'identitat europea digital, sobre el reglament de protecció de dades, sobre la directiva...
L'eurodigital,
que això sí que és més xinès fins i tot que prohibir Twitter. I fins i tot la idea que és la directiva de protecció de la infància i del menor, tot això són legislacions que venen d'Europa. El que passa és que, com estem molt acostumats amb aquest govern, la tècnica legislativa suggerida pel govern Sánchez és dolentíssima. És que no hi ha embaje, és molt, molt dolenta. La idea de prohibir Twitter és dolenta. La idea de fins i tot d'establir un cert control d'edat és inaplicable. I el que també ens estem oblidant que Twitter és només una eina. I és molt habitual que en el moment que es prohibeix una eina migrin tots els usuaris cap a una altra.
Jordi Selles, gràcies per acompanyar-nos. Ara en parlarem. Que vagi bé, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
En parlarem perquè ens acompanya una de les protagonistes, com dèiem, del dia. És la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos des del MACBA.
Buenos días, es un placer.
Abans de res, vostè ha vist que no té Twitter, no té X.
No. Contra,
per què?
Bueno, yo salí de...
Digui.
Salí de Twitter hace un año. Llevaba tiempo dándole vueltas a la cuestión por la toxicidad del espacio, pero hace un año, cuando Elon Musk hizo este gesto nazi en Twitter, bueno, yo decidí que era un espacio que no era para mí, y directamente pues cancelé dejé de estar en Twitter desde hace un poquito más de un año, unos días más de un año creo que es.
Però el seu ministeri sí que té Twitter. Per què no el tanca?
Tenemos las redes redes. Las redes se dirigen a través de la Secretaría de Estado de Comunicación. Nosotros hemos pedido que se abra el debate formalmente, como ministerio, que se abra el debate acerca de si conviene o no tener cuentas en Twitter. Yo personalmente, mi opinión es que deberíamos salirnos de Twitter todas las cuentas oficiales, esa es mi opinión, porque además soy bastante crítica con lo que supone Twitter. Digo Twitter, aunque hay otras plataformas, otras aplicaciones que, bueno, pues que tienen un comportamiento que podría ser similar, aunque es verdad que Twitter representa el máximo exponente, sobre todo después de que Grok, esta inteligencia artificial generativa, haya empezado a generar imágenes de pornografía infantil, que para nosotros pues es absolutamente inaceptable, y esto motivó, de hecho, que nos dirigiéramos a la Fiscalía para que investigara lo que estaba sucediendo con esto en concreto también. Entonces, bueno...
Que entenc que el debat és si s'ha de tancar la xarxa social o si s'ha de perseguir el delicte que hi ha en aquella xarxa social, no? Perquè aleshores, és a dir, què prohibim i què no? Por ejemplo, Foro Coches, ¿también se ha de tancar, ministra?
Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es regular el entorno digital para garantizar derechos y libertades. Igual que se regula el espacio público físico, y más o menos todos, todas sabemos que nos dotamos de unas normas para hacer uso de una carretera, para hacer uso de un edificio como el edificio en el que estamos, para convivir en una comunidad de vecinos, lo lógico es que el espacio público digital también esté regulado. Y para precisamente, en principio, para poner las reglas del juego de lo que es un delito y de lo que no es un delito, que esté todo tipificado, que esté todo, insisto, regulado. Es que no hay regulación. El problema es que en la medida en la que la regulación del espacio virtual depende de tres señores que tienen una ideología y cuya objetivo en la vida es hacer caja porque lo que tienen es un negocio, es muy complicado que esto tenga una trascendencia o que tenga una articulación que busque el interés general. No hay control público y no hay control democrático, por tanto es la ley de la selva a todos los niveles.
O entren a la regulación o se'n van.
Yo creo que sí. Yo creo que hay que poner unas reglas del juego, hay que regular. Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. Es esto. No puede ser que esta persona, Elon Musk, haga caja, se haga a costa, por ejemplo, de los derechos de los niños y de las niñas, de desnudar niños y niñas en redes sociales. Yo creo que esto es absolutamente inaceptable. Y de la misma manera que lo entendemos para el espacio físico, creo que hay que regularlo y controlarlo en el espacio digital.
¿Vostè aquest perill que m'està dient no el veu, per exemple, en una xarxa com Instagram?
Perdón?
En Instagram no veu aquest perill?
Yo veo peligro en todo el entorno digital que no esté regulado, y creo que todo entorno digital es regulable. Por tanto, hay muchas cuestiones que están sucediendo que se pueden evitar. Nosotros pensamos que la puesta en marcha de la Ley de Entornos Digitales Seguros, que está ya en una fase muy avanzada de tramitación en el Congreso de los Diputados, supone un punto de inflexión, un marco sobre el que empezar a trabajar estas reglas del juego. No va a ser suficiente y no va a ser el único. Es decir, ¿por qué? Porque es verdad que el entorno digital es un desafío enorme como sociedad. Afecta a muchos ámbitos de la vida, a muchísimos, social, económico, laboral, a todos los niveles. Y son muchas las leyes que hay que poner en marcha para regularlo. Pero sí que es verdad que esta ley ya empieza a ordenar cómo tiene que ser y empieza a hablar de cuáles son nuestros derechos, los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Es un comienzo interesante.
Hi ha un element que sí que està sobre la taula, que va verbalitzar el president del govern espanyol, que és aquest llistó de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Per què hem decidit posar aquest llistó als 16 anys i no, per exemple, als 15 o als 14?
Ahí hay una propuesta que es la que ahora mismo contempla la ley en trámite. Ha habido, digamos que hay el presidente del gobierno ha ido un punto más allá, pero sí que decir que la ley ya contemplaba la elevación de la edad del consentimiento para entrar en redes sociales a los 16 años. Y es una ley, bueno, pues que nosotros, es una ley que es producto también de un trabajo de una comisión de 50 personas expertas que vienen del mundo de la academia, personas que están en sociedad, en el mundo de la medicina, familias, entidades de todo tipo, pedagogos. Es decir, hemos querido, a través de un grupo de expertos inicialmente, esto cuando arranca el gobierno, hacer un análisis concreto, una radiografía de cómo impactan y de cómo son las redes sociales en relación a nuestros hijos e hijas. A partir de ahí se pone en marcha esta ley. Claro, ¿qué recomiendan las personas expertas que han tenido oportunidad de estudiar el impacto del entorno digital en la infancia, en las distintas etapas de la infancia? Lo primero es mucha educación y pedagogía, acompañamiento, y seguramente hablamos de que regular implique que hay etapas en la vida de los seres humanos en los que no necesiten pantallas y otras etapas en las que necesitamos acompañar, formar e ir introduciéndonos en un entorno digital, que al mismo tiempo tiene que ser regulado. Es decir, es que son varias vías paralelas. Aquí no hay una sola medida. Aquí no se trata simplemente, tiene que haber una medida casi de emergencia para proteger a la infancia y a la adolescencia, pero no nos engañemos. Necesitamos ponerle límite a la industria. Si esto no lo hacemos paralelamente, no servirá.
Yeah.
No basta solo con prohibir o limitar.
En el cas de la joventut i la infantesa, vostè ho compara, per exemple, en agafar un cotxe? És a dir, que el nen, un jove, no pot conduir fins que té 18 anys? Ho compara, per exemple, també en la responsabilitat d'emetre un vot en el sistema democràtic? Ho compara en el fet de beure una cervesa, per exemple, també? És a dir, que són elements que fins que no hi ha una maduresa no es pot concedir aquesta llibertat?
Para mí es muy importante que la llegada a los 16 años, por ejemplo, como una edad límite en la que estamos nosotros desde Juventud e Infancia haciendo otras propuestas, como por ejemplo ampliar el derecho a voto, creemos que hay que hacerla de una manera transitada y acompañada. Es decir, una persona se va formando y va adquiriendo herramientas que le dan una madurez a todos los niveles. Y sí que creemos que es una edad interesante para que empiecen a tener una capacidad de toma de decisiones notable, ¿no? No es la mayoría de edad, pero creemos que de los 16 a los 18 años sí que hay un ámbito y un grado de madurez suficiente como para que trabajado, acompañado, con formación, pues se llegue de una manera diferente. Pero claro, esto es un cambio también de perspectiva del conjunto de la sociedad. Por eso insisto mucho en que no hay una sola medida nunca, sino que se trata de hacer una lista completa de tareas que tenemos, ¿no?
Mm. En el cas dels menors, com ho faran? Perquè és veritat que vostès han rebut, exceptuant els amos, diguéssim, de les xarxes socials, han rebut aplaudiments d'aquesta mesura, però també una mica d'escepticisme per com ho faran perquè això sigui realment efectiu. Aquí la clau suposo que és el sistema de verificació, no? És a dir, que si es fan servir elements com el reconeixement biomètric, el número de targeta de crèdit, el DNI, no sé en què estan estudiant, ministra.
Claro, nosotros cuando pusimos en marcha la ley hace un año y medio, hablábamos de que la ley es como una malla de protección. A mí no me gusta yo prefiero hablar de regulación y no tanto de prohibición, pero es una regulación muy exigente para el acceso a las redes sociales. Y hablamos de malla porque son varias medidas que generan que la infancia, la adolescencia esté protegida. Aparte, insisto, está la cuestión de ponerle límite a la industria, pero una serie de herramientas como, por ejemplo, el control parental en todos los dispositivos que vayan a usar niños y niñas por defecto, de una manera sencilla y accesible. El etiquetado de productos tecnológicos, de tal manera que de una manera sencilla y accesible entendamos cuáles son los riesgos y oportunidades que nos da un dispositivo. Hablamos de un sistema de cribados en la sanidad pública para detectar y prevenir comportamientos, es decir, usos problemáticos. Hablamos de formación específica y hablamos de la herramienta de verificación de la edad. Esto es fundamental. Una herramienta de verificación de la edad, la herramienta española, que está siendo testada a nivel europeo, que seguramente va a ser la herramienta de verificación de la edad que tiene que entrar en vigor en los próximos meses en Europa en función de la directiva europea, que seguramente la española tiene bastantes puntos de estar ahí con una buena herramienta y que se encarga de discriminar por edad, pero garantizando la privacidad, que esto es un poco el equilibrio que teníamos que conseguir, es decir, que haya una privacidad para las personas adultas, pero que un menor no pueda acceder a determinados contenidos violentos, pornográficos, etcétera. Por tanto, se trata de poner, y luego una exigencia a las plataformas, de que lo que entra en contacto, es decir, todo aquello que va dirigido a menores, pues evidentemente esté como muy controlado. Nosotros lo que creemos es que, aparte, la reforma del Código Penal, la adaptación del Código Penal a delitos que tienen que ver con todo el orden de lo digital. Es decir, es un paquete de medidas entre las que está pues el aumento de la edad de consentimiento, que ahora mismo está a los 14 años, a los 16 años, con permiso de sus progenitores, de sus tutores legales. Este es un poco el mapa. Uh-huh. Mapa de medidas, precisamente, para intentar ahormar lo que es el entorno digital.
Y un otro punto que va a anunciar el presidente Pedro Sánchez, que era que faria responsable els dirigents de les plataformes si allà s'hi difonien contingut il·legal. Això com... com ho faran o què vol dir? És a dir, vol dir que si algú comparteix continguts d'odi a la xarxa X es podria sancionar a Elon Musk?
Claro, es que esto ya está contemplado en la directiva europea y yo quiero recordar que X ya tiene expedientes abiertos de investigación según la directiva europea y la directiva europea de hecho contempla hasta la posibilidad de cerrar Twitter en caso de que, bueno, pues de que se acumulen una serie de multas o de expedientes que sancionen lo que está sucediendo. En mi opinión, lo que tenemos que ir es a un formato que con la ley europea en la mano y entendemos que estamos dentro de la Unión Europea y lógicamente estamos adscritos al límite que pone la DSA, tengamos capacidad de ejercer la soberanía que tenemos para poder exigir y para exigir que las plataformas digitales cumplan con la ley y con la protección a la infancia. Se trata simplemente de esto. Hay dispositivos legales, por ejemplo, la DSA, que permiten llevar a cabo este tipo de iniciativas, de investigaciones y, en su caso, de sanciones. Y yo creo que, bueno, pues la preocupación, las familias, nosotros lo vemos prácticamente a diario, las familias, uno de los elementos que más conversación están dando y más preocupación tiene que ver con esto, ¿no? Con las redes sociales, la exposición a redes sociales y el impacto que tiene, no solamente en términos de sociedad y de que están poniendo en jaque las democracias en algunos casos, sino también en la propia formación de las personas, de los menores, ¿no? El cómo está impactando en el nivel cognitivo, de relación social, de autopercepción.
Cuestiones salud mental, sí.
Salud mental, es decir, acoso y violencia a través de las redes sociales. Es que...
I amb OnlyFans, per exemple, s'ha comentat molt sobre si és un mecanisme de prostitució, no? Quin és el plantejament del govern en aquesta plataforma, OnlyFans?
Yo creo que tenemos que ser capaces, cuando hablamos de regulación, que la regulación afecte absolutamente a todo el entorno digital y también a generación de contenido que tiene que ver con contenido pornográfico, violento o potencialmente de prostitución. Por eso
digo...
Perdoni,
ministra, a França s'ha creat hi ha una proposta, vaja, legislativa per crear un nou delicte que seria d'explotació sexual en línia. Això ho estudiaríem, per exemple?
Nosotros estamos también, al mismo tiempo, planteando la que ya ha salido a consulta pública, la ley de lo que se conoce como ley del Sharenting y de la protección de la identidad digital de menores, que incluye un panel de medidas. Por eso digo, es que no va a haber una sola ley, tiene que haber varias medidas paralelas porque el desafío es gigantesco y luego cada aplicación casi queda un para modificar todo un arco de la parte de la arquitectura jurídica del país. Con esta ley lo que pretendemos precisamente es preservar y blindar el derecho que tienen los niños, las niñas, a su imagen en el entorno digital y todo lo que está generando compartir imágenes con un enfoque de monetización y de alguna manera ahí cabría de alguna manera una regulación que tuviera que ver con este tipo de aspectos.
Clar, parlem molt de xarxes, però al final els telèfons mòbils són en si també un problema, no? Li sembla normal que el 70% dels nens d'entre 10 i 15 anys tinguin telèfon mòbil?
No es lo deseable, yo creo. Ahí nos estamos manejando, sobre todo a través de la ley, nos estamos manejando, la ley que estamos tramitando, con también una parte que tiene que ver con recomendaciones. Y uno de los elementos que desarrolla la ley precisamente es la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros. ¿Qué es esto? Es el instrumento que va a permitir aterrizar programas concretos de formación y acompañamiento a las familias, a los propios niños y niñas y a los entornos socioafectivos, es decir, escuela, tareas extraescolares, espacio deportivo, es decir, todo el espacio donde están, se socializan los niños y niñas. Y, por tanto, un acompañamiento en el entorno digital. Creemos además que esto nos abre una dimensión y un debate social extraordinario, porque también tiene que ver con el uso del tiempo, ¿no? Es decir, si las familias no tienen tiempo porque hacen jornadas laborales extenuantes, es muy complicado salir de la opción fácil o sencilla de tener, estar con las pantallas. Al final esto nos está poniendo frente al espejo como sociedad. Nosotros desde Juventud e Infancia, cuando se abrió el debate sobre la reducción de jornada, siempre decíamos que la reducción de jornada laboral era un derecho para la gente trabajadora del país, pero que era un derecho sobre todo para los niños y niñas de este país, la reducción de la jornada laboral, porque tenían derecho a disfrutar de más tiempo con sus padres y madres, ¿no? Entonces, estamos hablando de que aquí hay que resetear un poco nuestra sociedad, creo honestamente que hay que poner un poquito más en el centro a la infancia, romper con esta dinámica adultocéntrica, más tiempo para la vida, más ciudades con perspectiva de infancia. Necesitamos que los espacios de la ciudad piensen en los niños y en las niñas, porque salir de las pantallas también tiene que ver con qué alternativas
recuperar
construimos.
Recuperar la vida, recuperar el espacio público.
El juego, sí. Claro, ¿nosotros qué decimos? Es que hasta los 6 años un niño o una niña no necesita una pantalla, lo que necesita son seres humanos de su edad para jugar, necesita reforzar lazos afectivos, estar en el espacio físico, explorar la naturaleza, entender cómo funciona, bueno, pues que está en una ciudad, cuáles son los límites de la ciudad.
Sí, sí. Anem a obrir un torn d'intervenció breument, que tenim molta publicitat avui que no hem llançat avui. Jofre, va.
Sí, evidentemente no és su ministerio porque...
T'entenem català, la ministra.
Sí, perquè parla vostè de joves i infància. Un dia podríem obrir el debat sobre la gent gran i les xarxes socials, perquè té la Marinera també com els enganyen, les hores que s'hi passen, i a més, jo crec que des d'un punt de vista, a més, irreversible, perquè amb els joves és reversible. Els pots educar, els pots...
I a més, vols prohibir Twitter a la gent de 70 anys, ara?
No, vull parlar-ne. No vull prohibir, vull parlar-ne. Perquè, a més, tota la joventut i infància que avui està aquest problema, segurament haurà vist néixer aquesta tecnologia i la veurà morir. D'aquí 10-15 anys hi haurà algun altre tipus de tecnologia, igual que nosaltres, Ricard, vam començar amb la cinta de caset i el minidisc, i vam veure néixer el minidisc i el vam veure morir. I allà els meus amics tècnics també m'estan dient que sí amb el cap. Vaig al cas. A mi, prohibir Twitter perquè els seus editors fan caixa, em sona, perdoni, ministre, a voler intentar evitar pintades feixistes i nazis en parets prohibint l'esprai. Em sembla que la regulació de l'esprai es pot fer d'una altra manera, dit d'una altra manera. I m'he estat fixant molt en la seva entrevista i quan li ha dit que la prohibició de 16 anys, vostè deia, no tinc clar això de prohibició, prefereixo parlar de regulació, però en canvi en Twitter sí que tenia molt clar la paraula prohibició. Per què amb un regular i amb l'altre prohibir?
Yo creo que más o menos mis palabras siempre me he mantenido en la línea de la regulación. Sí. Siempre he defendido más la regulación, que puede ser muy exigente, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de regulación no estamos hablando... al final, más allá de la palabra, la acción es muy limitante y garantista. Claro, aquí no se plantea... yo sí que creo que hay que limitar... muchísimo la acción de las plataformas. Es decir, per se no es una prohibición a una plataforma porque sea X o se llame de otra manera. Lo que hay que garantizar es que se comporta y se desarrolla de acuerdo con unas reglas del juego democráticas en la que se respeten los derechos humanos y se cumpla con la legalidad. Y sobre todo, no entre en contradicción ni con la soberanía, ni con las libertades, ni con la democracia en un país. Entonces, claro, cuando alguien está planteando que quiere ejercer la posibilidad de desarrollar un espacio que no cumple con eso, ahí tenemos un dilema, y este dilema es muy gordo. Igual que no abriríamos, no permite... Es decir, me voy a un ejemplo concreto. Tienes una normativa para que se abran bares. A nadie se le ocurriría darle una licencia a un bar que no cumpliera con la serie de requisitos que se le exigen a un bar para estar abierto, con elementos vinculados a la salud pública, a que los alimentos estuvieran en condiciones, bueno, lo mínimo. Entonces, yo lo que estoy planteando es, aquí hay una serie de requisitos que se tienen que poner y formalizar para que una plataforma sea garantista, sea segura y respete la convivencia y los derechos humanos. Si no se dan esos requisitos, esa plataforma o esa aplicación o esa red social no debería poder seguir operando. Es que tenemos metido en nuestras cabezas el cómo funciona el espacio físico, público, y sin embargo es más complejo cuando esto lo aterrizamos en el entorno digital. Es como que hay más flexibilidad a la hora de, bueno, pues si se incumplen las leyes, si se vulneran los derechos fundamentales, no pasa nada.
Parla moltes vegades també en aquesta àgora, no? Hi ha assetjament a les xarxes que en una aula de l'escola tots tindríem clar que és un delicte flagrant. Joan.
Quan es va plantejar prohibir el mòbil a l'escola, a les hores de classe, es va arribar tard. Està molts anys d'incapacitat de prendre una decisió que ha estat altament beneficiosa. És a dir, hores d'ara, parlem amb professorat, parlem amb famílies, tothom té claríssim que va ser la decisió que s'havia de prendre. Amb la qual cosa, quan algú argueix el concepte de llibertat, aquí és un fals debat. El debat és regular o no regular. I el que, al fons, darrere l'excusa d'aquest discurs llibertari, el que hi ha és negar la regulació i que aquests grups multinacionals, perquè són grups multinacionals, campin lliures. Per tant, estem dins de la regulació. El problema és si aquesta regulació es pot portar a terme. És la dificultat que tenim per regular això. Perquè, és clar,
el marc europeu, vols dir?
No, el marc europeu, però el marc global. Perquè, escolti, alguna empresa situada als Estats Units o situada en un altre país, o un tercer país que no sigui la Unió Europea, sancionar-lo no és tan fàcil. No és tan, no, aquí tenim una dificultat tècnica que les democràcies occidentals, el model que ens hem dotat de normes de convivència, està en qüestió perquè estem competint amb unes regles de joc. I aquest és el que ens enfrontem.
El repte. Però com ho farem?
Les societats democràtiques i els estats democràtics i les normes de convivència que ens hem dotat durant segles estan en risc. En risc. I aquí, quan les democràcies es volen defensar, hi ha un discurs llibertari de dir, escolti, aquí la llibertat... No, no. Hi va un exemple molt, molt planer i molt pedestre. És el mòbil a l'escola. Hem tardat anys sí. a prendre aquesta decisió.
Molt breument, Montserrat, perquè hem d'anar acabant. Tens sí, un minut.
No, com això no, de les xarxes i de com regular-les, es veu que no acabarem de decidir
fàcil,
exactament
fàcil,
quan t'arriba.
No. Assumim que és molt difícil.
I de fet, hi ha tota la regulació. Jo crec que això no afegeix res. Tornaré a un argument que feia abans que arribés la ministra. No? Per què volem protegir els nens respecte de les xarxes socials entenent que no tenen criteri ni capacitat per decidir aquestes coses o tenir la mínima fortalesa psicològica com per afrontar-lo i, en canvi, sí que donem la vacuna del virus del papiloma humà als 12 anys perquè sabem que les relacions sexuals comencen a aquella edat. De fet, hi ha un informe ara recent que diu que relacions sexuals completes als 13 anys ja són sovintegen entre l'adolescència. I, per tant, també que poden tenir dret a avortar, no? Per tant, creiem que són madurs per poder decidir aquestes coses sense el consentiment dels pares i, en canvi, no creiem que tinguin capacitat per poder tenir un perfil que, de tota manera, no evitarà que a través d'un altre puguin entrar a les xarxes i veure pornografia sense tenir un perfil, perquè no cal tenir un perfil per poder accedir a la pornografia, que no entenc com encara avui no està abolida directament, això sí. És l'única cosa que crec que s'hauria de prohibir, aquesta pornografia dura, a la que sabem que accedeixen fins i tot des dels 8 i 9 anys.
I no cal les xarxes socials per accedir?
No cal la xarxa social per arribar-hi.
Sí, yo muy brevemente, nosotros todo el planteamiento que hemos hecho de la parte de la ley que hemos desarrollado desde Juventud e Infancia, la hemos hecho con la participación de niños y de jóvenes. Es decir, han formado parte del comité de personas expertas. Esto en primer lugar. Estamos hablando de una medida de emergencia, de un desafío gigantesco, mientras al mismo tiempo intentamos regular las plataformas y a la industria. Es decir, poner una suerte, por poner un ejemplo, ¿no? Imagen, un cortafuegos que proteja y que dé herramientas a la infancia y a la adolescencia mientras regulamos el entorno digital. Esto no puede ir delimitar el acceso tanto como de regular la parte, regular el entorno para que sea seguro entrar. Pero hay que ser realistas. Mientras hacemos ese trabajo, hay que poner también algún tipo de acompañamiento y de límite. Esto es lo que hacemos. Y sí que una cuestión, estoy muy de acuerdo en lo que se ha planteado también en relación a la libertad y a la regulación del entorno. Yo sí que creo que vamos a ir avanzando de manera contundente para ir regulando el entorno en todas las variantes que hay. Y sí que muy, muy de acuerdo en la cuestión de la percepción de la libertad. Ayer veíamos cómo nos llegaba un mensaje a Telegram de un señor que es el propietario de esta, sí, de esta aplicación. Y fijaos la contradicción. Él es libre de mandarnos ese mensaje de Telegram. Nosotros no tenemos la misma capacidad de responder para que llegue a todos los usuarios de Telegram. Y este concepto de la libertad, en realidad es una libertad
condicionada.
Es para ellos, no es para los demás. No es una libertad que podamos ejercer el resto. Nos hacen creer que vivimos en redes y que las redes nos dan una posibilidad de libertad que realmente no tenemos nosotros. La tienen ellos porque ellos tienen.
Como si fuese un espai que no fos regulat. ¿No?
Esto es. El control del algoritmo lo tienen ellos. Por tanto, és una libertat per a dos o tres.
Ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, gràcies per acompanyar-nos avui des del MACBA.
Moltíssimes gràcies.
Una pausa, ara ho comentem.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta Citroën.es.
Avui, El matí de Catalunya Ràdio Especial des del MACBA pel seu 30è aniversari.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Del 6 al 8 de febrer torna el Llum BCN. Entre el Parc de les Glòries i el Poblenou t'hi esperen instal·lacions de llum d'artistes de prestigi internacional i d'estudiants de Barcelona. Viu una experiència nocturna on la llum explora tot el seu potencial. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Si hi ha Don Simón, ens quedem. Tinto de verano. El Tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl, un quilo de llagostins cuits per 7,99, t'estalvies un 19%. I pack de 12 burger meat mixtes per 6,99, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
Helena Gadel, Estrella Morente i Pilar Eyre a Col·lapse, amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Nova York t'espera. Viu la ciutat on el món s'uneix per jugar. Gaudeix de 5 dies a Manhattan en hotel 4 estrelles amb vol directe d'Iberia i trasllats inclosos per només 795 euros. Consulta les condicions. No esperis més i viatja fins a la Gran Poma amb Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu, sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Fins a un 45% de descompte en televisors de 55 polzades o més. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Segons un estudi del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
I si fos així, quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Ànima. 3CAT amb els 18ens Premis Gaudí. Diumenge a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio Especial des del MACBA, pel seu 30è aniversari.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Només els que siguin més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat. El moment perfecte perquè els més intrèpids es quedin els millors preus amb les ofertes límit del Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en grans electrodomèstics de marques com LG, Hisense, Beko o Fujitsu. I també en petits electrodomèstics de marques com ara Philips, LG, Dyson o De'Longhi. En electrònica, una càmera Evil Nikon Z50II amb objectiu 16-50 mm V-R de 1.249 euros a 999 euros. Un smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 529,90 euros a 369,90 euros. I a més, fins a un 45% de descompte en televisors de 55 polzades o més. Són així les ofertes límit. Consulten les condicions només fins al 8 de febrer. I com sempre, tant si fas la compra a la botiga com a la web i l'app del Corte Inglés. I recorda-ho, demà divendres a 6:45 de la tarda, vine al Corte Inglés de Sabadell i gaudeix d'un espectacle de titelles infantil i gratuït, La Granja de Can Galiot. Passa una tarda divertida en família al Corte Inglés de Sabadell. Això és tot per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mig minut seran les 10 del matí. Atenció, notícia d'última hora. La justícia europea dona la raó a Puigdemont, a Comín i Ponsatí en la seva demanda contra el Parlament Europeu per haver-li retirat la immunitat. Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. El màxim tribunal de justícia de la Unió Europea dona la raó als tres exiliats i anul·la la decisió del Parlament Europeu de retirar-los la immunitat ara fa 5 anys. Els jutges compren una bona part dels arguments esgrimits fins ara pels tres exdiputats de Junts. Diuen que el ponent